Estel Migdia, amb Joan Trias. El llistat de les 500 millors universitats del món, confeccionat pel QS World University Rankings 2023, ha decidit seleccionar la posició 178 la Universitat Autònoma de Barcelona, escalant així 31 posicions de cop en tan sols un any. Per cert que la Universitat de Barcelona també hi és, en la posició 184. Però de l'autònoma, com la coneixem tots popularment, hi destaquen la qualitat del professorat, l'excel·lència en la investigació i la recerca i la capacitat d'internacionalització. El que evidencia, pel cap baix, dos fets importants. El primer, si la pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa important, és el paper absolutament capdalt que hi juga la recerca i la investigació en tots els àmbits, en tots, també en els mèdics. I el segon, cal inversió sí o sí, si no, la recerca no se'n surt. És cert que els pressupostos dels darrers anys han incrementat entre un 20 i un 30% de les seves partides en recerca, però també és cert que aquest benefici s'ha aconseguit a través de fons europeus com el ja famós Next Generation. No s'hi val, doncs, dir que la inversió ha crescut en termes absoluts si quan aquesta ajuda s'acabi es tornen a nivells de normalitat, o dit de millor manera, en termes de normalitat, on els nostres científics s'han de dedicar a fer recerca donant tota la seva sapiència a països estrangers on es guanya millor la vida. No és només una qüestió econòmica, ni tan sols és només una qüestió acadèmica. És una qüestió social. Som un país que, dotat de recursos necessaris, aconsegueix investigacions importantíssimes en nombrosos camps. Negar-ne l'evidència i no dotar-la per enfortir-la seria, de nou, un greu error. Passen gairebé 2 minuts de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'un dijous com aquest 9 de juny i aquesta hora.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida.
Con quien queremos tener una excelente relación, por eso lamentamos lo que está ocurriendo y estamos abiertos a recuperar esa relación cuanto antes.
El percentatge d'execució de les inversions de la Generalitat a 30 de desembre del 21 va ser del 95,5%.
Evidentment, hi ha moltes més demandes, però qui et escull, i ells ho saben des del març.
El conflicte continua vigent i, per tant, l'inici de curs no serà normal. Hem d'acabar de parlar si seran amb vagues, si seran amb altres tipus de protestes.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
I vinga, comencem el programa, com sempre, fent una mirada cap al cel i sabent quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El temps continua dominat pel sol i per la calor. Els núvols d'aquest matí a poc van desapareixent i, per tant, s'imposa el sol aquesta tarda a tot el país, tret del Pirineu, on estan creixent núvols d'evolució, però que avui no creiem que arribin a donar precipitacions. El vent del nord i del nord-oest ja ha desaparegut pràcticament del tot, ho farà al llarg de les properes hores, a la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre. I, per tant, per demà esperem una jornada de ple estiu, perquè les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui i farà més calor de cara al cap de setmana. Per tant, demà jornada de sol, de calor, temperatures com les d'avui o més altes. Atenció, cap de setmana màximes que poden sobrepassejar puntualment els 35 graus a les comarques del Pla de Lleida i fregar els 30 a la costa, i més calor que farà la setmana entrant amb sol i en calor de rigorós estiu, fins i tot màximes que podrien arribar a valors de 38 o 39 graus cap a les comarques de l'interior, però això no serà fins la setmana entrant.
Gràcies, Jordi. Gairebé 4 minuts que passen de les 2 del migdia. Aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual. Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció, i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I avui us comencem explicant que Espanya limitarà finalment el preu de gas a partir de dimarts vinent per poder rebaixar la factura de la llum. Ho farà després que la Comissió Europea hagi aprovat formalment l'excepció ibèrica, la mesura que limita el preu del gas a Espanya i a Portugal al mercat majorista. Anna Closa, què tal? Bon dia.
Bona tarda. El govern espanyol calcula que el canvi comportarà una rebaixa d'entre un 15 i un 20% en el rebut de la llum. La rebaixa arriba 2 mesos després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, aconseguissin l'aval a la proposta a la cimera europea. Brussel·les ha informat que el límit del preu del gas baixarà una mitjana de 48 € amb 80 cèntims al megawatt hora. La mesura estarà vigent fins al 31 de maig del 2023 i tindrà un cost total de 8.400 milions d'euros, dels quals 6.300 es destinaran a Espanya i la resta a Portugal.
Això dels canvis d'horaris de programació, a vegades a un no li senten bé. Bona tarda, Anna, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. 5 minuts que passen de les dues del migdia i el trencament del tractat d'amistat per part d'Algèria amb Espanya pot afectar el gas que rep d'aquest país. De moment, Algèria encara no ha suspès aquest servei i el govern espanyol confia que no ho acabi fent. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El govern algerià ja ha emès una ordre en què congela els comptes bancaris relacionats amb el comerç exterior de productes i serveis amb Espanya, però no ha especificat si la suspensió afecta o no els productes energètics. El govern espanyol confia en mantenir el flux de gas d'Algèria malgrat la ruptura del tractament d'amistat. Davant d'aquest fet, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat en una atenció als mitjans, després d'un discurs sobre la cimera de la OTAN a Madrid, que intentaran mantenir les millors relacions amb Algèria per evitar les pitjors conseqüències.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera constructiva, pero también de manera firme, en la defensa de los intereses de España.
La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, ha exposat que l'executiu lamenta la decisió d'Algèria de suspendre aquest tractat que van signar els dos països el 2002 i que espera recuperar la relació aviat, ho ha dit a Onda Cero.
Yo creo que el ministro Álvarez hizo ayer una valoración. Es verdad que, como digo, para nosotros es fundamental tener una relación excelente con un vecino al que consideramos próximo, amigo, con problemas parecidos, desafíos complementarios y con quien queremos tener una excelente relación. Por eso lamentamos lo que está ocurriendo y estamos abiertos a recuperar esa relación cuanto antes.
Són les reaccions del govern espanyol davant del comunicat de la presidència algeriana que justifica la seva decisió perquè considera que les autoritats espanyoles han emprès una campanya per justificar la posició que han adoptat sobre el Sàhara Occidental.
7 minuts que passen de les dues i precisament per parlar i entendre més el conflicte geopolític entre Algèria i l'estat espanyol saludem a aquesta hora el degà del Col·legi de Professionals de Ciència Política i Sociologia de Catalunya. Senyor Jordi Pacheco, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Deixem preguntar-li primer de tot d'on neix un conflicte com aquest conflicte geopolític entre Espanya i el Sàhara Occidental i Algèria.
Bé, a veure, sí. Sempre podem tirar enrere molt el temps, no?, de quines són els orígens. Però, bàsicament, el que ens podríem centrar és el procés de descolonització del Sàhara Occidental. Aquí és on realment tenim la mare dels ous. El Sàhara Occidental era considerada una província espanyola fins l'any 1975, i en el procés de descolonització general, no?, que hi havia arreu del món, doncs el que ha estat esperable és la constitució d'un estat saharaui propi, no? Això va ser no va ser possible per... Bé, no entrem en el fons, no? Però entre altres per pressions del Marroc, per pressions de Mauritània, que tenien ambicions territorials sobre el Sàhara Occidental, que tenien uns precedents, no? I no era tampoc en blanc, no?, sinó que hi havia uns precedents que ho justificaven, però en tot cas amb la marxa verda, a finals de la dictadura de Franco, amb un estat espanyol doncs fràgil, no?, perquè estava posant en dubte la seva institucionalitat que havia tingut durant 40 anys en forma de dictadura personal del general Franco, doncs va haver una sessió, una retirada ràpida, i aquí podem trobar l'origen del conflicte perquè el Front Polisario no va acceptar aquest repartiment inicial que hi havia d'haver-hi entre Marroc i Mauritània. Mauritània es va retirar, va quedar només el Marroc, i va iniciar un conflicte armat entre Marroc i Front Polisario.
Res i curt, senyor Pacheco. És a dir, que Espanya té una colònia, que és el Sàhara Occidental, el Sàhara espanyol que es coneix fins aleshores, es retira d'allà, hi ha un procés de descolonització, però Espanya s'han desentén d'aquest procés de descolonització. Això és així, eh?
És així. Es desentén i aleshores va per fets consumats. Aquests fets consumats fa que el Marroc comenci a entrar en el Sàhara Occidental, li ha costat dècades d'anar-se consolidant, i per altra banda tenim el front Polisario, però clar, en el món la gent no està sola, no? El primo de Zumo Sol, per entendre'ns. El primo de Zumo Sol del Front Polisario és Argelia.
Una altra pregunta que ens fem, senyor Pacheco, i de seguida en parlarem, de per on passen les solucions, però una pregunta que ens fem és per què Espanya ha canviat la seva postura respecte a tot plegat. Recordem que no fa tants anys Espanya abogava per un referèndum al Sàhara Occidental.
Sí, però Espanya els últims anys, diguem-ne, no és gaire partidària de referèndums d'independència, no? Perquè s'entén que són precedents que el Regne d'Espanya considera perillosos. I per tant, ja, diguem-ne, és una solució que de forma una mica, diguem-ne, natural tendeix a no anar per aquí. I per altra banda, hi ha la pressió migratòria. Les vies hi ha molta pressió. O sigui, la gent està preocupada per un increment de població de diferent origen, no? que és una qüestió que s'ha de gestionar bé i que a vegades no sempre s'ha gestionat com s'havia de fer. I llavors això genera un neguit polític i que es transforma en pressió al govern espanyol perquè endureixi les polítiques, perquè pagui lògicament, no?, els fluxes d'immigració.
De seguida entrem, doncs, a aquestes conseqüències d'aquest conflicte, però abans, si anem cronològicament ordenant tots els fets dels darrers mesos, just el dia posterior a que Espanya reconegués la sobirania marroquí al Sàhara Occidental, Algèria cridava consultes a l'ambaixador a Madrid i l'escalada de tensió ha anat a més després que ahir Algèria anunciés aquest trencament del Tractat d'Amistat i Cooperació Internacional i, posteriorment, també trenqués qualsevol relació comercial entre bancs d'ambdós països, eh? Tot això què significa pels dos estats implicats?
Home, aquí hi ha un risc, que és l'energètic. Des de l'època de Duran Ferrell, que es va apostar per el subministrament del gas d'Algèria, els gasoductes, bàsicament, provenen d'Algèria, tot i que algun passa pel Marroc, també, però això és Algèria. I per tant, Algèria té una carta molt forta a jugar. Perquè clar, el gas rus, val? Com està? El gas del Mar del Nord, doncs, està esgotant. I, per tant, diguem-ne, els grans subministradors ara se queden és portar-lo des dels Estats Units, que ens podem imaginar, no?, què significa, no?, transportar el gas a través de travessant tot l'Atlàntic i Algèria, no? Això des d'un punt de vista europeu, d'acord? Aquí, evidentment, de tots aquests fons, el principal que entra és Algèria, no? Aquí a Catalunya, per exemple. Per tant, el fet que es deteriori aquesta relació pot implicar que Algèria deixi de vendre gas.
Clar que hi ha un problema, senyor Pacheco, perquè si estem parlant tot aquest any del que pot significar o de les causes que ja veiem evidents, més que causes, les conseqüències que ja veiem evidents per tot el conflicte amb Rússia i Ucraïna i tota aquesta vinguda del gas cap a Europa, si Algèria també talla el gas, aquí tenim un problema i un problema dels grossos, eh?
Sí, efectivament, aquest és el panorama. Perquè, a més a més, si jo dic que la Unió Europea té dificultats per alliberar-se de subministrament de gas rus, no? Que és xoca, no? Perquè aquesta guerra a Ucraïna. Per tant, no molt fàcilment pot alliberar-se de no comptar amb el gas d'Argèlia. I per tant, doncs, això passa amb un mercat energètic, doncs, escolta'm, si no ens venen a nosaltres, ho venen a la Xina, saps?
No sé si Europa té alguna possibilitat o alguna autoritat, inclús, per posar-hi ordre davant de tot plegat.
Bueno, és que, a més, que és un conflicte llarg. Primer, que les tensions entre Algèria i Marroc són importants, no? I de fet, no tenen molta relació entre ells, no? Per causa de les tensions. I després, clar, no és una solució ràpid, perquè sí, aquí tenim el problema migratori, el problema del Sahara Occidental, tot, el problema de gas, està tot vinculat al problema de pesca.
Clar, no són qüestions menors.
Clar, no són qüestions menors, no? Per tant, o sigui, clar, per tant, diguem-ne, tot és sistèmic, no? Tot és relacionat, per tant, tot és una mica de veure-ho, no? Però s'han de posar totes les peces sobre la taula i dius, bueno, anem a resoldre aquest problema, però no és tan fàcil, no? No és tan fàcil, no es pot agafar... i resoldre el problema del Sàhara Occidental en un pis plas, no?
Ara ens ho deia, no és una qüestió tan fàcil de resoldre, tot i això en parlàvem, que Espanya havia proposat alguna vegada aquest referèndum que mai s'ha acabat de donar al Sàhara Occidental, sigui com sigui, però la solució passa sí o sí per aquest referèndum?
A veure, la solució sempre passa per processos d'autodeterminació, és a dir, per processos democràtics, d'acord? Uh-huh. Ara, quan parlem del Sàhara Occidental, aquí tenim moltes complicacions. És a dir, qui forma part del, com a població del Sàhara Occidental, no? Els que estan exiliats, evidentment, han de comptar, però això el Marroc dirà, bueno, però és que viuen fora des de fa molt de temps d'Argèlia, no? Allà Tindouf. La gent que ha vingut després del Marroc, les tribus de... Això és una complicació, no? Per tant, no és tan fàcil agafar i fer un referèndum. De molt de temps, el referèndum, el cens, és l'any 1975, d'acord? I sobre aquest cens de 1975, encara 20 anys després, als anys 90, cap a l'any 2000, encara es parlava de que si s'havia de fer un referèndum s'havia de fer amb el cens de l'any 1975. Avui en dia és inviable, no? Vull dir, els menors de 45 anys no podrien votar, no? Això ja és inconcebible, no? Per tant, tens un problema del cens. Tens un problema, doncs, no és només constituir una república o no constituir una república, no? Sinó que potser has de negociar moltes coses més enllà d'això, no? Que són, bueno, doncs, què passa de la mineria, doncs, de la pesca, tenir en compte també els interessos del Marroc, no? D'alguna forma, que no es compliqui més la seguretat del propi Sàhara Occidental. Per tant, les coses no són tan simples com es fa un referèndum i surt, no, perquè clar, hi ha moltes qüestions sobre la taula, no? El que sí que caldria és un superesforç en pacificar el conflicte actual, aconseguir que les parts deixin les armes i incentivar processos de diàleg. Això és fàcil de dir, però complicat a posar la pràctica. Bueno, ja també veiem el tema de Palestina i Israel, no? Dècades d'intent de mediació, de diàleg, etcètera, que es trenquen cada dos per tres, perquè són els conflictes tenen una part emocional i una part també, doncs, bueno, escolta, amb el que ha hagut de marxar, no? No és tan fàcil, això queda penjada, no? O que ha perdut un familiar, doncs, no sé, perquè un atac del front policial l'ha perdut, no són coses tan simples i senzilles aquests processos, és l'única forma, això sí. I per tant, l'única forma seria que algú pogués pressionar les parts, no? Sobretot a l'Algèria i el Marroc, que són els dos que tenen la clau. Clar, per pressionar aquests dos, ha de ser algú que tingui poder i ascendència sobre aquests dos. Que en aquests moments, bueno, podria jugar als Estats Units, no? Però l'Unió Europea ja veiem com està, és més víctima que no pas una gent que pugui induir el diàleg a les parts. Per tant, bueno, també la vida és així, no? La vida es porta a conflictes que s'eternitzen o que ja queden i que es van degenerant o que anem portant-los com podem. I, en aquest cas, vist el panorama, el que està clar és que ja ens podem anar preparant per un escenari de poc gas natural, de dificultats d'arribada del gas natural, un xoc a curt termini, però ja li dic una cosa.
En aquest sentit, senyor Pacheco, té la sensació, com a politòleg, que el govern espanyol, i ho dic perquè vostè ho deia, ja ens podem anar preparant per la que ve, que és grossa, respecte a tota l'energia, té la sensació que quan surt el ministre Bolaños i diu tranquil·litat, que de moment aquí no passa res i l'energia la tenim complerta, està mentint o està enganyant o està amagant informació d'alguna manera?
Bueno, a veure, el que es diu a Twitter i sembla qualitat que sí, no? Quan dic Twitter, dic declaracions, d'acord? Les declaracions polítiques solen ser molt de posicionament, no? O molt de transmetre, però, vale, si no, tampoc hem de caure en el pànic, entendre'ns, no? És a dir, que no sabem si passarà o no, val? O sigui, ens hem de preparar per el pitjor, que seria el pitjor escenari, per tant, podria ser que no passés. Val? Que un ministre digués, no, generés pànic, encara agraeixen més el problema, no? I després ja sabem també que el que es diu públicament dels àmbits polítics, doncs, bueno, té el valor que té, no? Però el que està clar és que el més sensat seria, som al mes de juny, doncs pensar en clau de què farem al novembre. Tampoc queda tant. Què farem al novembre, què farem al desembre, amb les calefaccions, pobresa energètica, amb les indústries, i per tant, diguem-ne, un pla de xoc de descarbonització i de trobar alternatives energètiques. Però clar, això, que estic dient, portem des de l'any 73, no? Si portem 50 anys amb aquesta... amb això al cap, no? I tenim l'agenda del 2030, som ja l'any 22, no? L'agenda del 2030, que apunta en aquesta direcció. Per tant, tot i que a vegades, doncs mira, a vegades les coses avancen perquè no tenim més remei, no? Perquè ja tens el xoc, ja el tens aquí, i t'has d'adaptar, sigui o sigui. I si, va, si no tens aquesta pressió, doncs mira, aquí ja passant ja n'hi hem fet, no sé què i tal, doncs bueno, doncs... No sé, jo el que recomanaria, si ho prenguessin en sèrio, féssim un pla de contingència, perquè igual que va venir la Covid i ens anem a adaptar tots, doncs, aquí ens ve això, anem a preparar-nos, i si és el millor escenari, si resulta que no fem curs de gas, com a mínim haurem avançat en l'agenda 2030, i però, ja és molt.
Veurem com avança i com s'aborda tota aquesta qüestió que afecta no només el Sàhara Occidental, evidentment, sinó també a Europa, a l'estat espanyol, al nord d'Àfrica. Ho seguirem tot plegat, també des de Ràdio Estel. Senyor Jordi Pacheco, de Gada, del Col·legi de Professionals de Ciència Política i Sociologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per posar totes aquestes qüestions sobre la taula. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
...21 minuts que passen de les dues del migdia... ...i seguim amb tu, Judit, perquè el ministre de l'Interior... ...Fernando Grande Marlaska nega que hi hagi una situació de caos... ...als aeroports per les cues, els controls dels passaports.
Marlaska creu que únicament hi ha hagut alguna situació puntual... ...de més espera de l'habitual, però que en cap cas... ...hi ha una situació descontrolada.
Que ha sido un tiempo de espera un poco superior... ...a lo que podemos entender como razonable... ...en momentos muy, muy concretos... ...pero en modo alguno nada en otro sentido.
El ministre ha recordat que el mes de juny hi haurà un 15% d'efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil més respecte del 2019, quan el nombre de passatgers era un 10% superior a l'actual. Per això considera que el govern ja ha posat solució als problemes puntuals que hi pot haver hagut en els últims dies. A més, Marlaska també ha anunciat que a partir d'ara els joves que tinguin entre 16 i 17 anys podran treure's el carnet de conduir per manejar els quadricicles elèctrics que només podran circular per zones interurbanes.
I encara en plena política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, dona per tancada la polèmica amb el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés. Gabriel Rufián justifica les relliscades de Rufián contra Junts per Catalunya, dient que formen part de la dinàmica política.
Rufián ha protagonitzat diverses polèmiques polítiques a les últimes setmanes. Ahir va titllar de tarat Carles Puigdemont i abans havia vinculat Junts amb el Kremlin i li va dir a Jaume Asens als comuns que deixés d'anar a Waterloo. Doncs bé, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Pere Aragonès, preguntat sobre si Rufián s'equivoca d'adversari, ha dit això.
Moltes vegades en política acabes atacant a qui està més a la vora. Ara vostè menciona aquest cas, però vaja, constantment ens hi trobem en altres direccions. Jo no vull contribuir als retrets, però ens hi trobem. Només fa falta veure-ho. Només fa falta veure-ho.
Aragonès creu que els atacs formen part de la dinàmica política i reitera que, com ja va dir ahir, no comparteix gens ni mica les paraules de Rufián. A més, ha confirmat que ell mateix li va dirigir una disculpa de forma personal a Puigdemont.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I més qüestions sobre la taula, perquè el papa Francesc Anna rebrà el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el proper dilluns 13 de juny en audiència privada, segons ha informat el Ministeri de la Presidència.
El departament que dirigeix Bolaños és el competent en matèria de llibertat religiosa i de relacions amb les confessions religioses, en particular amb l'Església Catòlica, amb la qual manté un diàleg constant amb Espanya que ha permès arribar a diversos acords. Segons fonts del seu departament, Bolaños se sent honrat de tenir l'oportunitat d'intercanviar opinions amb el papa Francesc i també de poder treballar amb diversos temes d'interès comú entre el govern d'Espanya i l'Església Catòlica.
I de seguida tornem a planar política abans, però segur que molts aquest matí se us ha complicat a l'AP7 després que un camió cisterna s'hagi incendiat a Barberà del Vallès i hagi provocat llargues retencions de fins a 20 quilòmetres.
Sí, ara mateix en sentit Tarragona hi ha 17 quilòmetres i mig de cues des de Barberà del Vallès i després de 3 hores s'han pogut reobrir dos carrils en sentit sud, però encara queda queden dos detallats en direcció Tarragona. A més, també hi ha una grua que treballa per retirar el camió i un servei de neteja per eliminar la taca d'oli del vehicle. El conductor del camió ha sortit il·lès després d'incendiar-se el seu vehicle i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 6 dotacions de bombers de la Generalitat.
Dos paraules, doncs, paciència i precaució. La ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, iniciarà el proper 8 de juliol el procés d'escolta per la configuració de la nova plataforma Sumar.
Aquest procés podria servir de base per la seva candidatura a les pròximes eleccions generals. Díaz obrirà el procés a Madrid i després es desplaçarà per tot el territori. Ho farà durant 6 mesos per recollir propostes de la societat civil. La vicepresidenta no ha aclarit si ella serà la candidata a les pròximes eleccions generals, però ha assegurat que prendrà una decisió al desembre quan acabi el procés d'escolta.
I parlem també d'economia perquè el conseller del RAM, Jaume Giró, ha afirmat que la xifra d'execució de les inversions de la Generalitat durant en el 2021 arriba al 95,5%, ho ha exposat després de les declaracions del president aragonès dient que la Generalitat havia executat el 71% de les inversions.
Aquest ball de xifres, segons el conseller Giró, s'explica perquè no s'ha tingut en compte tot el sector públic, com sí que es fa a l'hora de fer el recompte de les execucions d'inversions de l'Estat espanyol. Per tant, si es té en compte el sector públic, la xifra arriba al 95,5%, ho ha dit des del Parlament.
El percentatge d'execució de les inversions de la Generalitat a 30 de desembre del 21 va ser del 95,5%. Ni el 35,7% de l'Estat, ni el 57% que ens atribueix el senyor Pedro Sánchez. Nosaltres, el 95,5%. Per tant, autoexigència tota.
I segons un estudi del Consell General d'Economistes, Catalunya es troba entre les comunitats de l'Estat que més va augmentar els ingressos de l'impost de societats durant el 2021 si es compara amb el 2020.
L'estudi detalla que hi va haver un increment generalitzat dels ingressos per impostos de l'Estat previsible després de la pandèmia. Entre les comunitats que més van incrementar també hi ha Madrid i Astúries. De fet, la Comunitat de Madrid i Catalunya van concentrar el 20% dels contribuents de l'Estat en l'impost de societats. Les quotes, però, van ser diferents. Gairebé 13.500 milions d'euros a Madrid i 6.500 a Catalunya.
En parlàvem només iniciar aquest programa. Dues universitats catalanes entre les 200 millors del món, segons un prestigiós rànquing.
La Universitat Autònoma de Barcelona és la primera de l'Estat espanyol al QS World University Rankings, un llistat que selecciona les millors universitats del món. En concret, ocupa la posició 178 de les 500 universitats que inclou el rànquing. La Universitat de Barcelona també s'ha obert pas i ocupa la posició 184. De les dues universitats es valora molt positivament la seva internacionalització. Per cert, que la llista mundial el continua liderant la Universitat de Tecnologia de Massachusetts als Estats Units.
I no deixem de parlar d'educació perquè els sindicats educatius estan decebuts amb la mesa de negociació amb el departament. La consideren insuficient i alerten de noves protestes a l'inici de curs. Aquest matí un miler de docents i estudiants, segons la Guàrdia Urbana, han protestat a Barcelona amb motiu de la jornada de vaga per criticar la gestió del departament. Anem cap a plaça Sant Jaume. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El crit de cap retallada a l'ensenyament, prou imposicions i docent lluitant també estàs educant. Els sindicats educatius han reclamat al govern més finançament i també el cessament del conseller d'Educació, Josep González Cambray. I és que el malestar es manté mesos després que esclatés el conflicte amb l'avançament del calendari escolar en el novè dia de vaga. Recuperar l'hora lectiva pel professorat de primària i secundària el curs vinent és una de les mesures que podria desencallar el conflicte. Els sindicats defensen que és una mesura qualitativa perquè implica treure una hora de classe per reservar aquest espai per coordinació dels professors. És Marta Minguella, de CGT Ensenyament.
Evidentment, hi ha moltes més demandes, però aquest escull, i ells ho saben des del març, que aquest escull és necessari, és el punt que pot fer-ho desencallar. Però, evidentment, hi ha altres demandes que no deixarem, no? O sigui, això no és una compra-venda.
Tot i que alerten de noves protestes, els sindicats defensen que encara hi ha marge per trobar una solució. Bernat Pèlac, portaveu de la Intersindical.
Esperem que el govern entomi el conflicte que té i posi els recursos sobre la taula per poder tirar endavant amb una solució. Si el govern no ho entoma i, per tant, no s'arriba a aquest punt, evidentment, el conflicte continua vigent, continua en vigor i, per tant, l'inici de curs no serà normal. Hem d'acabar de parlar si seran amb vagues, si seran amb altres tipus de protestes.
El seguiment de la vaga d'avui ha sigut de poc més del 3%, segons el govern.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Dos quarts de tres de la tarda, l'àrea metropolitana de Barcelona assegura que les dades no demostren que hi hagi un problema de seguretat a les ciutats, tot i els resultats d'una enquesta que s'han publicat aquesta mateixa setmana, Anna.
El vicepresident executiu de l'AMB, Antoni Balmón, ha apuntat a Radio Estel que un 40% dels veïns creuen que la inseguretat ha crescut en els darrers anys.
Està clar que sempre hi ha hagut una distància entre la realitat i la percepció, no? I és veritat que actuar contra la percepció pues, implica fer un altre tipus de feina més constant, no? Una mica per reduir les sensacions, no? Les dades objectives en el conjunt de la metropolitana que observa una bona actuació policial.
En aquest sentit, Balmón ha explicat que algunes ciutats ja estan treballant per reduir la sensació d'inseguretat en alguns barris i ha posat també d'exemple la seva ciutat, on han apostat per ampliar la il·luminació i reduir punts foscos que puguin generar sensació de por. A més, també ha dit que cal que les ciutats metropolitanes comparteixin informació per poder resoldre conjuntament problemes de seguretat comuns.
Per cert, que a partir d'avui la T-Mobilitat incorporarà la T16 en els 18 municipis de la primera corona metropolitana. A més, ara els títols que s'envien a casa dels nous usuaris no estaran validats i caldrà rebre un PIN per activar-los.
El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, ha explicat que les noves altes ja estaran en format mobilitat. A partir del juliol es farà el mateix amb les substitucions de títols perduts, fets malbé o robats. Entre l'estiu i la tardor es farà la renovació automàtica de la resta dels 260.000 títols. D'aquesta manera, a principis de l'any vinent, haurien de desaparèixer les targetes magnètiques. Així mateix, les tarifes socials del transport públic, com la targeta rosa o el passe d'acompanyant, estaran disponibles als 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona a partir del dilluns 13 de juny, donant resposta a una reclamació històrica.
I encara a Barcelona, patronals i comercials demanen al consistori que es mantingui l'horari de les terrasses i les ampliacions en Calçada i Vorera.
El sector adverteix que l'Ajuntament que rebutgen qualsevol retallada d'horaris i recorden que totes les forces polítiques van votar-hi a favor el 2018. També posen de manifest que Barcelona és una de les ciutats de l'Estat amb l'horari de les terrasses més curtes.
Per cert, que un jutjat sentencia que l'Ajuntament de Barcelona va vulnerar el dret a vaga d'alguns funcionaris el 8M del 2021.
La sentència recrimina al consistori que no busqués treballadors voluntaris per als serveis mínims d'aquella jornada de protesta feminista.
I la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona ha instat l'Ajuntament a menys centralitat en l'urbanisme de la ciutat i més inversions als barris més pobres.
L'entitat ha constatat aquest dijous en roda de premsa que hi ha hagut una acceleració de projectes després de la pandèmia, però ha explicat que són molt fragmentats i sense una visió global, destacant a més que les prioritats del consistori i les dels ciutadans són molt diferents. Camilo Ramos, responsable de la Comissió d'Urbanisme i vicepresident segon de la Federació, ha reclamat al govern d'Ada Colau més inversió en polítiques socials i en barris de rendes més baixes.
I Catalunya va crear més de 1.700 empreses a l'abril.
El que representa prop d'un 8% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat, una xifra també similar a la que hi va haver aquest mes de març. Per contra, a l'abril es van dissoldre gairebé 130 empreses, 87 d'elles ho van fer de forma voluntària i 11 per fusió.
Parlem també de l'incendi que es va declarar aquest passat dimecres a Pujerra, a Màlaga, que ja ha cremat més de 2.000 hectàrees.
L'incendi es va iniciar en un bosc dens de castanyers i ha obligat a desallotjar 3.000 dels 8.000 habitants que viuen a Benavís, nucli urbà proper al bosc. Hi ha gairebé un miler de professionals treballant sobre el terreny i gràcies a la baixada del vent, els experts confien que es pugui donar per controlat avui mateix. De moment es desconeix l'origen del foc i la superfície exacta afectada, ja que el conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Elías Bendodo, assegura
assegurava la nit de dimecres que el foc avançava a 30 metres per minut.
Obrim més qüestions perquè la Fiscalia Europea investigarà diversos contractes de material sanitari de la Comunitat de Madrid amb empreses que no eren del sector.
De fet, la Fiscalia ha admès dues denúncies del grup Podem a l'Assemblea de Madrid sobre contractes que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va fer el 2020 per adquirir material sanitari contra la Covid amb empreses que no tenen relació amb el sector sanitari. La Fiscalia investigarà possibles fraus amb diners dels fons europeus per 7 contractes que sumen 18 milions d'euros a empreses com Vindor 24K, que es dedicava a la fabricació del vi en pols d'or, i Global Media, dedicada al sector audiovisual. També s'investigarà la contractació dels vols que van servir per transportar el material.
Per cercar la confiança de les infermeres en la vacuna de la Covid va augmentar d'un 66% a un 82% al llarg de la vacunació.
Segons un estudi fet per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, abans de tenir a disposició la vacuna, més del 34% del personal d'infermeria tenia dubtes sobre l'administració de la vacuna, però el percentatge va disminuir fins al 18% un cop es va iniciar la campanya.
I precisament la Comunitat Europea prohibirà la venda de cotxes de gasolina i dièsel el 2035, 5 anys abans del que estava previst.
A l'Estat espanyol, l'any passat es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que recollia que la data per deixar de vendre vehicles de combustió era el 2040. Ara, amb la proposta aprovada al Parlament Europeu pel 2035, els ministres de Medi Ambient hauran de decidir la seva posició i negociar amb l'Eurocambra. S'espera que la llei definitiva s'aprovi a la tardor.
I atenció a aquesta notícia, que podrà portar cua. Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala que els britànics residents a la Unió Europea abans del Brexit no tenen dret a votar en les eleccions municipals perquè ja han perdut la ciutadania europea.
El Tribunal, amb seu a Luxemburg, argumenta que el Regne Unit ja és un tercer estat, cosa que no permet als britànics conservar l'estatut de ciutadà de la Unió Europea.
Tornem cap a casa nostra quan passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha detectat 28 brots de sarna des de principis d'any. Les autoritats sanitàries estan preocupades perquè les dades superen de llarg els casos registrats els anys anteriors de la pandèmia.
El nombre de brots detectats aquest primer mig any ja superen la totalitat dels casos registrats durant tot l'any 2019. Els principals símptomes de la malaltia són una picor molt forta que s'agreuja a la nit i l'aparició d'erupcions a la pell amb bonys que contenen escames o petites ampolles. Els experts creuen que ara els afectats declaren més la malaltia, però també avisen que la pandèmia ha endarrerit els diagnòstics. A més, els metges han vist com els pacients són cada vegada més resistents a les pomades i als medicaments que es feien servir fins ara per combatre la malaltia, una situació que preocupa els especialistes.
I entre un 15 i un 20% de la població que consumeix droga desenvoluparà comportaments d'addicció.
Aquesta és una de les principals conclusions que ha portat la farmacòloga Lucía Hipólito en el 15è Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Per altra banda, la investigadora també ha apuntat que entre el 40 i el 60% de les persones que presenten una addicció tenen un important component genètic, tot i que, evidentment, segons exposa, el context psicosocial i el tipus de droga també condicionen els nivells d'addicció.
I parlant d'investigacions, un equip de Nova York crea un fàrmac capaç d'acabar amb el càncer de colon dels 18 pacients que han participat en l'estudi.
El fàrmac, anomenat dostarlimab, pot ser un avanç històric en la cura d'aquest tipus de càncer. En mig any, els 18 pacients s'han curat sense necessitat de recórrer a altres tractaments més agressius, com la radioteràpia o la quimioteràpia. Cada dosi té un cost $11,000 i en total es van administrar 8 dosis per pacient, una suma que puja als $88,000.
En plana més local, mantenen tancat l'accés als visitants a una zona del CIR Romà de Tarragona per una denúncia.
Una dona va denunciar a l'Ajuntament de Tarragona perquè fa uns dies va caure per manca d'il·luminació a la volta llarga. El consistori era conscient que hi faltava llum des del passat mes de novembre, ja que s'havia assenyalat l'existència d'una avaria en la il·luminació. Així doncs, l'Ajuntament col·locarà un cartell advertint de la falta d'il·luminació per reobrir l'espai i s'instal·laran també nous focus. De moment, no se sap si aquesta zona romandrà tancada uns dies, unes setmanes o fins i tot mesos.
En plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous per segon cop el metge del Departament d'Interior acusat d'abús abusos sexuals a diverses agents de la policia catalana.
Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, l'home ha estat arrestat per la gravetat dels fets que va denunciar la cinquena víctima a finals de la setmana passada. El metge està suspès de sou i feina des de fa un mes, segons han confirmat fonts d'Interior.
I el sisè jove implicat en les agressions sexuals a dues nenes de 12 anys a Burjassot, al País Valencià, s'ha entregat a la policia.
Es tracta d'un noi de 18 anys que presumptament va participar en una de les dues violacions. Feia gairebé un mes que l'estaven buscant i finalment aquest dimecres s'ha presentat a la comissaria de la Policia Nacional de Burjassot, ha estat detingut i ja ha passat a disposició judicial.
I qui també ha ingressat a presó aquest matí és Maria Salmerón.
L'entrada al centre penitenciari es considerava imminent després que el jutge rebutgés el recurs que va presentar la dona la setmana passada. Recordem que Maria Salmerón és la mare que va incomplir el règim de visites perquè la seva filla va demanar no veure el pare que va ser condemnat per maltractaments.
La jutgessa condemna el Cuco i la seva mare a 2 anys de presó per mentir en el judici el 2011. Parlem del judici a Marta del Castillo.
La magistrada imposa la pena màxima que sol·licitava la família de la jove per al dolor innegable i manifest que van patir. El condemnat i la mare hauran d'indemnitzar els pares amb 30.000 euros.
Volíem dir el judici del cas de Marta del Castillo, evidentment no el judici a Marta del Castillo. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la tarda el pres de Lledoners que es va escapar el 5 d'abril en una visita al dentista de Terrassa.
L'han arrestat a Montcada i Reixac. El fugitiu de 22 anys va escapar gràcies a l'ajut de 2 individus ja detinguts que el van ajudar arruixant amb un extintor els 2 Mossos d'Esquadra que el custodiaven. El pres era a la presó de Lledoners per una condemna d'11 mesos de presó per robatori per encastament en un concessionari de motos. En paral·lel, té obertes altres causes, una d'elles vinculada a un homicidi, tot i que per aquest cas no li havien aplicat presó preventiva.
I l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys i a 4 mesos de presó l'acusat de matar l'amant de la seva exparella a Vilaseca.
En concret, el jutge ha decretat 17 anys i mig de presó per l'assassinat amb traïdoria i 10 mesos més per violació de domicili. L'home també haurà de pagar una indemnització d'1 milió d'euros per la família de la víctima.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Quatre minuts, pràcticament, i arribem a 3:15 de la tarda, Plana Esportiva.
Esports.
I comencem, com sempre, Plana Esportiva, saludant a Xavi Toscano. Què tal, Xavi? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Diego López no continuarà com a porter de l'Espanyol la temporada que ve. El futbolista gallec no renova el contracte que aspirava el dia 30 de juny.
Sí, Diego López deixarà d'ocupar la porteria espanyolista després de 6 temporades i el seu suplent, Oyer, podria agafar més protagonisme al proper curs. El porter de 40 anys s'ha convertit en un dels pilars de l'equip aquestes darreres temporades. En total, ha disputat 213 partits oficials amb la samarreta blanquiblava, convertint-se en un dels jugadors històrics del club i on ha establert 3 rècords d'imbatibilitat a primera divisió, a segona i també en competició europea, a més de guanyar el trofeu Zamora, el porter menys golejat de segona divisió que va aconseguir la temporada 2020-2021. Diego López s'acomiada del club i de l'afició dilluns que ve per la tarda en un acte que es farà a l'estadi Perico. També té molts números de deixar l'Espanyol aquest estiu. És el defensa David López, tot i que el club encara no s'ha pronunciat. Fran Mérida i Didac Vila també podrien canviar d'aires aquest estiu. D'altra banda, la directiva del Barça treballa per incorporar el jugador del València, Carlos Soler. El seu representant, Jorge Méndez, i dirigents del Barça s'han reunit aquesta passada nit en un restaurant de Barcelona per començar les negociacions. L'operació es podria tancar per un preu reduït gràcies a l'intercanvi de jugadors, ja que el club valencianista estaria interessat en fitxar el migcampista Nico, però el Barça de moment per ara sembla que no el vol vendre.
I encara en futbol, el València ha confirmat aquest dijous que l'italià Gennaro Gattuso és el nou tècnic del primer equip.
Gattuso ha signat per les 2 properes temporades fins al juny del 2024 i una més d'opcional arriba a València en substitució de l'alacantí José Bordalás, que va ser destituït la setmana passada. Gattuso ha passat aquest matí per les oficines del club Che per signar el contracte i conèixer la ciutat esportiva. L'exfutbolista italià de 44 anys ha ocupat fins ara les banquetes del Milà i del Nàpols. L'any passat va signar amb la Fiorentina, però va deixar el club 20 dies després per desavinences i des de llavors estava sense equip.
I pel que fa al futbol internacional, aquesta nit nou partit de la Lliga de Nacions entre Suïssa i Espanya.
I el conjunt entrenat per Luis Enrique necessita guanyar avui sí o sí per dependre de si mateixa i poder classificar-se per a la Final Four de la Lliga de Nacions. Després de 2 empats consecutius contra Portugal i contra la República Txeca, avui la Roja s'enfronta a Suïssa, que va última de grup. Per aquesta nit està previst que tornin jugadors claus com Sergio Busquets o Álvaro Morata, suplents en l'últim partit, i a més caldrà veure si Luis Enrique dona descans a Unai Simón, Gavi o Sarabria, que han estat els únics titulars en en els dos partits d'aquesta competició. L'enfrontament es podrà veure en directe per Televisió Espanyola a partir de 8:45 del vespre.
Parlem també de motor, perquè el pilot australià Jack Miller, de 27 anys, tornarà a ser pilot de l'equip Red Bull.
Sí, ho farà almenys durant les properes dues temporades, segons ha confirmat aquest dijous la mateixa escuderia taronja. Miller, actual pilot oficial de Ducati, al costat de l'italià Pecco Bagnaia, torna novament al fabricant austríac amb qui va ser subcampió del món de Moto3 l'any 2014.
I en tenis hi ha confiança en que Rafa Nadal es pugui recuperar temps per disputar el proper Gran Slam.
L'exentrenador de Nadal, el seu tiet Toni Nadal, confia en que el tenista de Manacor recuperarà aviat dels dolors al nervi del peu esquerre i podrà competir a Wimbledon, que és el tercer Gran Slam de la temporada, el torneig sobre herba, que comença el proper 27 de juny. Toni Nadal ha reconegut, però, que caldrà esperar encara uns dies per veure els resultats del tractament que ha fet aquesta setmana a Barcelona. D'altra banda, el jove Carlos Alcaraz renuncia a participar al torneig de Queens a causa d'unes molèsties al colze i d'aquesta manera seguirà preparant-se per arribar en millors condicions al torneig de Wimbledon.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè el català Marc Soler correrà la Volta a Suïssa.
El ciclista de Vilanova i la Geltrú serà el líder de l'equip Emirates durant la disputa d'aquesta cursa, que arrenca aquest proper diumenge. Es tracta d'una prova curta de 8 etapes i on l'equip de Soler, entrenat per l'espanyol José Fernández, té moltes opcions de guanyar-ne més d'una.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé arribem a 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Olma Giró, i parlem també de cultureta. Va.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Ballant aquesta musiqueta ja tenim a Jordi Carretero avui, ara. Ara, Xavi Toscano, que no havia fet de Baldufa.
Ja m'han tornat a desterrar, Joan, ja ho veus, d'aquesta secció.
L'increïble home Baldufa. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan,
també
què tal?
També ens acompanya la cultureta d'avui, Judit Caselles.
Qui més?
Pífies avui, eh?
Home, dijous de pífies, no?
Home, sempre.
No trobes a faltar?
Sí, sí, sí. Sí, sí. A més, em venen de gust avui.
Sí? Sí. Vinga, va, doncs comencem. Vinga. Una que és recent, és d'ahir. De fet, va passar en aquest programa a l'Estel Migdia, però no va ser teva, Joan. És raro, però no va ser teva.
No hi era ahir, no hi era.
No, no hi eres. Va passar durant una entrevista, bueno, durant la secció que fem del Tiki-Taki amb el professor Xavier Pastor, que sabeu aquelles coses del directe que hi han imprevistos?
Sí.
Doncs, clar, també s'ha de dir que era l'hora de dinar.
Ai, que sé per on vas.
Vaig
riure molt, eh? Vaig riure molt.
Eren 3:15 de la tarda, hora que es dina, no els francesos, però sí els catalans. Llavors en Xavier Pastor doncs estava dinant mentre feia la secció, perquè sí. A vegades s'han de fer dues coses a la vegada i s'ha d'optimitzar el temps.
Puc fer un matís per no confondre l'audiència? No va ser ahir, va ser dimarts.
Pam.
Doncs així va sonar. Obre unes quantes escletxes i de quina manera en el si del partit pel que fa doncs, al seu rum i al seu argumentari també.
Ai, no te'n poso pel·liniat, no?
Pel·liniat.
Moreno!
Disculpa, que he dit a tu company que avui estava al carrer.
Coses que passen al carrer, no? Així, hi ha coses que no es poden controlar.
M'han dit que és casa teva, això, a Figueres.
A Figueres? Sí. Som de l'Empordà. Nascut entre Blanes i
Cadaqués. Molt bé.
Ara pot parlar?
Sí, digues.
Mira, també et dic una cosa. És estrany que siguin crits i no la tramuntana, perquè estan a l'Empordà normalment n'hagués sigut problema de la tramuntana.
No, és que estic en una taula d'un restaurant perquè estava dinant. Disculpa, ja ha vingut la persona que m'estava portant el menjar.
Estava alinyant, no? Sí. La persona que estava alinyant.
Què fas, no, mentre esperes en un restaurant?
Clar, una secció de la ràdio en directe.
Entra jo palinyar.
Ostres, clar, és que a més va entrar amb el comentari de «Creo que no t'he traído de alinyar».
Està bé. Jo, entre els entrepans de calamars i l'alinyo aquest estrany, s'està creant una bona relació al Magiró.
Amb el Pastor.
Xavier Pastor.
Sí, ma mare encara es pensa que vaig anar a Madrid amb el Pastor.
Jo ho deixo aquí. Vés a saber.
A veure, continuem. Sabeu que venim d'un pont del cap de setmana, llavors sí. El dimarts arribàvem a la ràdio i la Marta Hart, que una companya del magazín, doncs van a passar el pont a Venècia. Amb aquestes que la Mercè Raga, del magazín, doncs estava molt preocupada per com li havia anat i va voler entrar en detalls, potser massa detalls, i va sonar això en directe.
Què tal, com ha anat, per cert, aquest cap de setmana llarg?
Està meravellós.
Molto bene.
Tu
molto bene, no?
Molto bene, sí. Molta pasta, molta gòndola.
Que bé.
Molto bene.
Molta ratlla.
Molta ratlla.
Veneciana.
Ah, sí, com sí. No,
pensava
que eres
el peixet.
No, home, no.
Com?
Peixet.
Mercè Raga.
Mercè Raga?
Va arribar desbocada.
A veure, no, en la seva defensa diré que parlava de ratlles, de les ratlles que porten els gondolers venecians, perquè van vestits de ratlla.
Però doncs no li vas dir, no, la gent, molta ratlla.
Clar, no, una cosa, potser el problema és nostre per mal pensar, també t'ho dic. Però els gondolers venecians...
Sí. Podríem anar un dia tots vestits de ratlles, no?
Sí, és un... Tradicionalment, els gondolers venecians sempre han anat de color amb ratlles blanques i blaves.
O vermelles.
Sí, però les tradicionals són les blaves, Joan.
O vermelles.
Que són les blaves, que t'ho dic jo. Bé, coses que passen. Continuem amb l'última pífia, avui en portem tres, perquè el programa de Tot anirà bé, d'Antoni Marín...
El tens per aquí, em sembla.
Sí,
està per aquí. Estàs escalfant.
No és de les pitjors que ha fet, però va arribar, i aquí m'he indignat, va arribar a confondre el guapo, espectacular, mascle ibèric d'en Miguel Ángel Silvestre...
Ho hem de dir així? Des de Mercè Raga estem tots desbocats.
Miguel Ángel Rodríguez, que és el cap de comunicació de la Isabela Díaz Ayuso. Ui. O sigui, tu no pots confondre un actor que és un símbol, un mite d'Espanya, amb el cap de comunicació de la Ayuso.
Que mira, també és un símbol i un mite d'Espanya.
No sé, el Miguel Ángel Rodríguez, que sí. Miguel Ángel Rodríguez, oi? De Sense8 i...
Sí.
El
que era...
No. El Duque, em sembla, no? Que es deia el Duque.
Sí,
Silvestre, Miguel Ángel Silvestre.
Jo també sempre els confonc.
Sí, Miguel Ángel Rodríguez és el cap de comunicació d'Isabel Díaz Ayuso.
Y he de decir que estoy muy orgullosa de que nos haya dejado, y en mi caso me ha dejado a mí, y no haber tenido un macho alfa...
Miguel Ángel Rodríguez i aquells ulls blaus, en fi.
En Miguel Ángel Silvestre, un gran actor, per cert.
Sí.
De Sense8,
sí.
Com comentava Antoni Marín. S'ha acabat les pífies, Joan. Això és tot fins ara.
Vinga.
Us deixem.
Adiós, eh?
Amb Antoni Marín.
No, que encara hi ha cultureta, perquè evidentment parlem de gastronomia, cosa estranya en aquesta secció.
Et queixaràs?
No, mai, perquè avui podem anunciar que el millor pa de Catalunya és de... No podia ser de cap altre lloc. Lleida.
Podria ser de l'Empordà, però en aquest cas és de Lleida, no passa res. Doncs després de 2 anys amb la medalla de finalista, en Roger Canela, que és de la fleca Papambret, de Lleida, va guanyar ahir la Llesca d'Or 2022, que són uns premis que això...
Llesca d'Or, eh?
Llesca d'Or 2022, que és el premi que busca el millor pa català.
Es fa tot d'or, eh? Tu fixes?
A veure, jo què vols que et digui?
La Concha d'Oro, la Llesca d'Or...
Es podria dir Llesca d'Espígol. Ara estic pensant. Però no, es diu Llesca d'Or. I és un premi, això, que distingeix el millor forner de tot Catalunya. I després, qui guanya forma part de la Ruta Espanyola del Bon Pa, que és com la guia Michelin, doncs hi ha la Ruta Espanyola del Bon Pa. Uh-huh. I tu pots anar doncs, pels diversos forns i t'assegures que menjaràs un bon pa,
saps,
no?
Saps aquest jardí on t'està portant, oi?
No. Ara continuï.
No, que haurem de provar aquest pa. No?
Ah, evidentment, sí. Haurem de trucar en Roger Canela a veure com fa el pa, tot i que us avanço si voleu saber el secret per fer un bon pa,
sisplau,
sempre és un obrador tradicional i, segons ell, o sigui, amb el pa que ha guanyat és una fogassa de pa a la pedra de llarga fermentació i, segons aquest lleidatà, el secret del pa rau en la qualitat de la farina que estigui elaborat amb massa mare i tingui com a mínim 24 hores de fermentació. Segons ell, és la clau d'un bon pa.
Fogassa de pa, eh?
Fogassa de pa. Jo suposo que és com una focaccia de pa, no? Però dit a la catalana.
Com t'agrada que... l'italià.
Sí.
Va, més cosetes, perquè National Geographic ha publicat un llistat on apareixen quatre pobles catalans com els millors pobles medievals.
Sí, és un rànquing de tot l'estat. Tots són conjunts històrics emmurallats i són pobles medievals. En primer lloc hi tenim Montfalcó emmurallat. Hi heu estat?
No.
Us sona?
No.
A mi tampoc em sonava, vaig haver de buscar fotos i és molt bonic. És un, el poble de Montfalcó està a la comarca lleidatana de la Segarra, vull tot passar per aquelles
sí,
terres.
Sí, val molt la pena, la Segarra.
Mm, i és una fortalesa en si. Va ser un municipi molt important i molt valuós durant la Reconquesta i la consolidació de la corona de l'Aragó. Montfalcó murallat, ja sabeu.
I el segon és més conegut, eh?
El segon sí que és més conegut, és el Montblanc. És un dels pobles més ben emmurallats de tota Espanya, segons apunten, i en destaquen doncs, les torres i els murs, segons diuen, més magnètics. I darrere la muralla el que s'hi troba doncs, és un poble que ha estat capaç, això sí, de conservar el seu origen ancestral, que no és fàcil.
Uh-huh.
En tercera posició, Besalú.
Home.
És preciós.
Sí, home, sí,
sí, estem d'acord. És això, és un dels nuclis medievals més ben conservats, està situat a la comarca de la Garrotxa i s'accedeix al poble mitjançant un pont romànic i romàntic i llavors doncs, els carrers empedrats doncs, ja et porten fins al Cai Jueu, que és molt preciós. I en quarta posició tenim Pere Tallada, vindria a ser un poble museu que està a l'Empordà i s'hi menja molt bé. Deixeu-me dir que el Pere Tallada, i mira com això sóc molt friqui de les patates braves, he menjat les millors patates braves, el Pere Tallada. Brutals.
Les millors patates braves de Pere Tallada.
No, de la meva vida.
O perquè n'hem anat al Tomàs, eh?
I tu potser vas anar al Pere Tallada.
I fem publicitat gratuïta. Fem un canvi.
Jo no he dit quin lloc de Pere Tallada. He dit que a Pere Tallada, a part de ser un dels quatre pobles medievals més bonics de tot l'estat, s'hi mengen molt bones patates braves.
Hi haurem d'anar, també. Va, i atenció també a aquest noticiot, perquè la Generalitat de Catalunya s'ha obert un canal de TikTok. Déu-n'hi-do. Oh,
notícia d'última hora,
no, està molt bé, està molt bé.
Saps el més curiós de tot? Que és el... O sigui...
Sorprèn Aragonès o no?
Eh?
Home, amb el Pau Gasol.
No, encara no. No, perquè això va passar ahir i encara no he tingut temps.
Vols que la comentem, aquesta fotografia, o no?
Es
que
ahir
va circular molt per Twitter, pels mòbils, per tot arreu, eh? Una fotografia on es veu Pere Aragonès donant la mà, clar, a Pau Gasol, que fa 3 metres d'alçada contra un i mig. Exacte.
No, s'ha viralitzat molt la foto. No, t'he de dir que de contingut només hi ha 2 vídeos. El primer és una mica bé. El que volen aconseguir, l'objectiu, és connectar amb el públic jove, perquè TikTok és una plataforma que hi ha molt joves, establirà més diàleg, ara que tot es porta en el món digital. I una cosa que m'ha encuriosit moltíssim és que ja han utilitzat el hashtag d'EsTikTokat, que és el hashtag que s'utilitza pel contingut català, i m'ha fet gràcia. I això sí, com a curiositat, és la primera compte institucional a nivell de governs d'estat, és a dir, que a Catalunya som tot un referent.
Ai, que bé. Acabem amb musiqueta o no?
Sí.
Vinga.
Avui em fa especial il·lusió, bé, o sigui, crec que s'ha d'acabar amb musiqueta de Pau Donés, perquè fa 2 anys,
ja, eh?
Fa 2 anys, un 9 de juny del 2020, ens va deixar, es va morir. Evidentment ens van quedar les seves lletres, però també ens van quedar moltes de les seves reflexions, algunes d'elles plasmades en una entrevista que li va fer en Jordi Évole, que va sortir després de morir. O sigui, en Pau Donés va gravar l'entrevista sabent que s'admetria quan ja no hi sigués. O sigui, també com mentalment el concepte és, ostres, t'estan gravant ara.
Eh?
Sí, i saps que això la gent ho rebrà, ho escoltarà, ho veurà quan no hi siguis. I res, he fet un recull de 4 idees que crec que valen molt la pena recordar, almenys abans d'acabar.
No tengáis miedo, no odiéis. Think positive. La vida son 4 días y 3 pasaron ya. Hostia, no estemos aquí de mala leche. Estemos aquí de buen humor, querámonos. Y si hay algo que no te interesa, déjalo de lado. A mí hay días que yo también me odio a mí mismo. Y la música que hago, ese día me dejo. Porque hay días que me quiero mucho y entonces me vengo acá. Pero si no, no. En general... No nos odiemos, porque el odio no llega a ninguna parte.
¿Y de qué estás feliz, Pau?
De estar aquí, de estar en esta... Me levanto, veo usted... Claro, cuando el tiempo, ya sabes que es corto. El tiempo te hace muy feliz cuando lo gozas, cuando estás a gusto. Entonces, hoy estoy muy feliz, ahora soy muy feliz. Es una felicidad cabrona porque pienso, hostia, siempre decirme el mes que viene. Me fuera el año que viene. Y vea cómo en vez de ahora que están empezando a subir el verde, que los corzos empiezan a bajar de las montañas y subir, que los ves aquí, empezar a nevar, o a caer las hojas, marrones, amarillas, los colores del otoño que aquí...
O sea, porque... El sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. Bueno, este afinadito, este sería.
Està vigent aquest missatge? Dos anys després, no us odieu. No us odieu.
Aprofiteu la vida. I la vida és un somni, i amb aquesta cançó acabarem, amb Grita, que precisament diu això, que la vida és un somni.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que...
Vagi també, ja que hi som posats, una abraçada per al seu germà, que sempre, sempre, sempre ha estat a disposició de parlar-ne. Gràcies a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, gràcies a vostès per seguir-nos una vegada més a aquesta emissora. Més informació a cada butlletí horari, a les 6 de la tarda, informació ampliada, al punt i seguit, amb Diana Silva, i us deixem ara mateix amb Toni Marín i tot el seu equip, i el tot anirà bé. Grita!
De que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio.